Cada mes, una de les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf ens ajuden, ens aconsellen a dur a terme una bona alimentació conscient. I en aquesta cita posem el focus en els nadons, en els petits de la casa, de la mà de l'Esther Milà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'alimentació complementària.
Mm-hmm.
Què és això exactament i quan comença?
Doncs mira, com bé el nom diu, la base de l'alimentació dels nadons continua sent la lactància materna o, en cas de que no s'hagi pogut instaurar o en algun moment s'hagi perdut, doncs es manté la lactància artificial. Val? Aleshores, l'aliment comença a ser un complement. A partir dels 6 mesos, més o menys, es comença aquest procés que comença sent molt poqueta quantitat, molt poqueta cosa, i que a mesura que va passant el temps anem incrementant. És a dir, que va sent un procés on incorporem nous aliments, però sobretot ens enfoquem en la introducció de textures, de sabors, d'aromes, d'aspectes, mantenint, com sempre diem, la lactància a demanda. Val? Per tant, un complement seria com si la lactància fos samarreta, pantalons de la persona, no? I el complement serien l'anell, el rellotge, la gorra, el cinturó... I d'aquesta manera, progressivament, anem cada vegada la proporció d'aliment com a complement va prenent més protagonisme.
Hi ha famílies que es fa molta il·lusió començar a oferir aliments reals a la canalla i es moren de ganes de començar-ho a fer. Hi ha d'altres que són més prudents o més porugues i no tenen pressa. Quan és el moment per començar?
El moment per començar es calcula que més o menys és al voltant dels 6 mesos. Sempre és una data aproximada, no? Però hi ha d'haver unes característiques molt importants que sobretot es resumeixen amb l'interès, és a dir, imaginem que estem menjant un plàtan i veiem el nadó que se li manen els ulls i que vol agafar-ho, doncs això és que ja s'ha despertat l'interès.
Sí, hi ha canalla que té molta falera i que t'ho demostra molt efusivament,
totalment,
no?
Sí, sí. Després també una altra característica molt important és que puguin aguantar bé el cap, val? Que realment l'esquena estigui ferma, el coll estigui ben aguantat, val? Perquè si no el risc d'ennuegament sí que realment és molt present.
És aleshores bona aquesta, la prova del cotó és aguantar el cap, no pas si poden mastegar o no, o digerir.
Exacte, sí, més que res seria
una cosa està relacionada amb l'altra.
Un símil, imagineu-vos que nosaltres ens asseiem al sofà, així en mala posició, com descansant bé, i intentem beure un glob d'aigua. El més segur és que ens ennueguem una miqueta. No? Aleshores, és important que la posició sigui el nadó ben incorporat, val? Que es mantinguin asseguts sense suport, és a dir, no és, en cap cas és indicat posar coixinets ni res que l'ajudi, i en cas de que ell solet no es pugui aguantar, doncs que nosaltres li donem aquesta ajuda a nivell de sota les costelles, no? Però el cap sí que ha de ser ell que l'aguanti solet. Això és molt, molt, molt important. Després, un altre aspecte importantíssim és que coordinin mà, ulls i boca. Això com ho veurem? Doncs quan deixem el nadó assegudet al terra, agafarà una joguina i segurament se la posarà a la boca. En aquest moment ja veiem que s'aguanta bé, que coordina va boca i ulls. Val? I finalment, hi ha un concepte que és el reflexe d'extrusió.
Ui,
que és un
nom,
concepte,
què vol dir?
Sí, que és senzillament un reflex que tenen els nadons que de manera innata, quan es posen un aliment a la boca o un sòlid a la boca, el rebutgen, fan com una arcadeta. Aquest reflex es va perdent a mesura que el nadó va madurant. Per tant, no ens ha de preocupar molt, però davant el dubte sí que recomanem consultar amb l'equip de pediatria perquè ens acabin d'assegurar que el nadó està preparat per començar l'alimentació complementària.
En aquest moment en què comencem l'alimentació complementària, què passa amb la llet, que fins ara ha estat la font d'alimentació principal d'aquesta criatura?
Es manté igual. És a dir, als pares, zero preocupació, perquè mantenim el que ja feia. És a dir, nosaltres continuem fent exactament el mateix i introduïm petites quantitats. Ens interessa molt més que la nostra atenció es dirigeixi en cap a que l'alimentació que nosaltres anem oferint sigui saludable, que anem oferint varietat, que sigui una introducció progressiva, fins i tot podem anar a fer una llisteta de tots els aliments que hem donat a provar, val? Però sempre el que no ens hauria de preocupar és que no mengi molta quantitat. Abans ens fixàvem molt en aquests triturats que fèiem, quan posàvem 2-3 peces de fruita i el nadó menjava més quantitat quasi que un adult.
Una animalada total.
I actualment no ens centrem tant en això, sinó en la introducció de diferents textures, de gustos, d'aspectes, que el nadó pugui fins i tot jugar, no? Que toqui, que experimenti amb temperatura, amb textura, amb olors, i que li donarem aquesta mica d'oportunitat de conèixer l'alimentació que fa la família.
Per tant, la criatura s'alimenta a base de llet, com ha fet fins ara, i tot això és experimentar i anar introduint.
Com a complement, el que dèiem, una cosa és la base, la lactància, que la mantenim exactament igual, i el complement, poqueta coseta en un inici, i a mesura que va passant el temps, més o menys es calcula que quan arribem als 12 mesos estem al 50%-50%. 50% llet, 50% alimentació complementària.
Amb quin aliment comencem a experimentar, comencem a introduir aquesta alimentació complementària? Hi ha un ordre, hi ha aliments que es pot fer, n'hi ha que no, perquè això ha canviat molt, no?
Ha canviat moltíssim. Actualment tenim un calendari consensuat, val, que es va veure que diferents zones del món es feia de manera completament diferent i totes eren vàlides.
I no passava res, no?
Exacte. Aleshores, aquest calendari el trobareu a la guia de l'alimentació complementària, que és meravellosa, aquesta guia, que la podeu trobar a canalsalut.gencat.cat, val? I aquí ens explica que, bàsicament, en el moment del naixement ja s'instaura la lactància materna, que durarà fins que mare i nadó vulguin, i a partir de més o menys els 6 mesos comencem a introduir. Podem començar bonament pel que vulguem. Cereals integrals, pasta, arròs...
Abans
es
deia que el gluten el deixessis per més endavant.
Actualment no hi ha cap mena de problema. Ni amb aquestes fruites que són més al·lergèniques, tampoc cap mena de problema. Amb fruits secs, tampoc. Podem començar amb carn, amb peix, amb bou...
Ui, quants mites que han caigut!
Sí, realment és un consens bastant senzill, però el problema el tenim en que els pares van una miqueta perduts, no? Llavors, també nosaltres el que hem generat són unes petites sessions, que després ja en parlarem una miqueta més, però on podem resoldre dubtes i comentem una miqueta, doncs, com podríem establir un calendari d'incorporació adaptat a la família. Perquè el que sempre reforcem és que no té cap sentit que el nadó mengi bròquil si després la família no el menja. No, el que hem d'anar és tots a la una i intentar que aquesta alimentació complementària sigui saludable d'acord amb el que menja la família.
Per tant, no cal trencar-se massa les banyes, com es feia abans, sinó no. del que mengem els adults.
Exacte.
Sense salses, ni segons què.
Tampoc fa falta que els nadons mengin d'hospital. És a dir, poden menjar les cremes de verdures amb un sofregidet, poden menjar...
I la sal?
La sal és important tenir-la en compte, val? Perquè el que s'aconsella és que cuinem sense sal i que intentem evitar la sal de taula, però també per als adults. És a dir, els nadons ens hem de fixar especialment que mengin sense sal, però pels adults també pot ser un aprenentatge. Aleshores, també agafar aquest moment d'incorporació de nous aliments com una oportunitat. A nivell de calendari d'incorporació d'aliments, el que destaca més i el que es va sorprendre més en l'elaboració d'aquesta guia, que deu tenir un parell o tres d'anyets ja, és la vigilància amb els sòlids amb risc d'asfíxia. Val? Aquests sòlids que nosaltres, quan ens el posem a la boca, no podem aplastar amb la llengua contra el paladar... Val?
Nosaltres com adults.
Com adults, aquests sòlids s'ha d'evitar oferir-los a un infant fins que té 4 anys d'edat. Val? Aleshores, què ens passa? Que amb l'alimentació complementària ja introduïm sòlids, a vegades, a partir dels 6 mesos, mentre la textura sigui adequada. I es recomana que ho comprovem sempre, fins als 4 anys.
Posa'ns algun exemple d'aquest sòlid que no podem...
Per exemple, una poma, no? Que és un aliment tan saludable que tots el tenim molt present.
Tan fantàstic. Anar per la Day, equips de Doctor Away.
Aleshores, si nosaltres oferim a un nadó, aquesta poma, quan jo me la poso a la boca, amb la llengua no la puc aplastar al paladar.
Clar.
I això pot tenir un risc d'asfíxia important. Què podem fer? Doncs agafem aquesta poma i la coem al vapor, o al forn, o al microones. D'aquesta manera ens queda tubeta que jo li puc oferir amb el nadó. Val? O les peres, per exemple, una pera Conference, podem trobar una pera d'aquestes que es desfan, que són quasi aigua, en canvi una altra pera Conference que sigui dura com una pedra. Les podem oferir les dues, el que passa que una l'hauré d'adaptar amb textura i com la cuino, i l'altra la podré oferir directament crua. Aleshores, hem de tenir en compte, per exemple, pastanaga, no? Com l'ofereixo, ben cuinadeta, ben bullideta, o l'àpid, no? Puc oferir un caldo, puc oferir una crema, però l'àpid en cru no podré. O els fruits secs, que són petits, rodons i durs, també seria impossible. Però sí que trobem farina d'ametlla, per exemple. O les cremes de fruits secs sense sal ni sucre afegit, que també les puc oferir. Aleshores, no és tant el què, sinó la textura, el com ho adapto jo perquè sigui segur.
Recorda'ns on podem descarregar i consultar aquest calendari d'incorporació d'aliments amb aquestes pautes?
La guia que es diu Guia d'Alimentació Saludable a la Primera Infància, que la trobarem al canal salut.gencat.cat.
Sempre plantegem a les nostres dietistes nutricionistes el dubte del milió. I avui és aquest. Si és millor oferir alimentació triturada, com s'havia fet tradicionalment i durant molts anys, ara totes les iaies que ens escoltin diran que sí, o a trossos, que això s'ha posat molt en voga aquests últims anys.
Sí, l'alimentació a trossos, que també li podem dir alimentació dirigida per l'infant o alimentació amb sòlids, o en anglès baby-led weaning, que és aquesta paraula que hem sentit tots tant, és aquesta alimentació a través de trossos que siguin segurs. Val? Recordem que la textura és el més important. Aleshores, què és millor? Doncs no és millor ni triturats ni és millor sòlid, sinó el millor serà el que la família estigui més tranquil·la amb el que està fent. Val? I fins i tot podem arribar a combinar els dos mètodes o fins i tot si estem plenament convençuts de que un mètode és millor per al nostre cas i després veiem que no ens funciona, podem canviar l'altre. Però el que sí o sí recomanem és que quan arribem a cap als 9-10 mesos d'edat comencem a introduir diferents textures més enllà del triturat. És a dir, aquell triturat perfecte de robot de cuina, màxim fins als 9-10 mesos, perquè sabem que l'acceptació de les textures és molt bona fins als 12 mesos. Aquells nadons que no han provat res més que un triturat perfecte i arriben cap als 12-13 mesos en aquesta tessitura, el que ens trobem moltes vegades és que tenim dificultats després a l'hora d'introduir diferents textures. I moltes vegades hi ha un rebuig a la verdura o fins i tot al llegum. I això és una cosa que acaba preocupant a les famílies. I podem fer-ne prevenció introduint un aixafadet mal aixafat, algun grumollet, exacte, algun trosset, i fins i tot es recomana variar que a vegades sigui l'esmorzar, a vegades sigui el dinar, a vegades sigui el berenar o el sopar, no? Que no sigui sempre el mateix àpat ni el mateix aliment.
Com es feia abans amb els purés de fruita dels berenars. Allò que deies tu, munt de fruita allà triturada.
En cas de que oferim triturats, també seria adequat controlar una miqueta com estem oferint aquest triturat. És a dir, si nosaltres oferim un triturat a un nadó que ens està girant la cara o ens l'està escopint, actualment no es recomanaria insistir, val? Perquè recordem que la base de l'alimentació continua sent la lactància.
Deies que cada família triï el sistema amb el qual se senti més còmode i no posem a l'infant en el centre de veure què demana, què li ve de gust, perquè cada canalla és un món, al final.
Sí, cada canalla és un món i això seria l'ideal, però també cal tocar de peus a terra i al final la logística per les famílies a vegades és una miqueta complicada, no? Si hi ha llars d'infants que accepten o no que tu els hi portis el menjar de fora o que sigui triturat o que sigui amb sòlids o si a vegades l'infant es queda amb un altre cuidador o amb els avis, també considerar una miqueta la seguretat que se sentin els avis a l'hora d'oferir. És a dir, si nosaltres estem oferint un trosset a un nadó i estem patint-ho molt, el nadó ho veurà i ell mateix no estarà tan tranquil. Aleshores, també hem de veure una miqueta com encaixem els diferents mètodes i que la família ho vegi bé o el cuidador ho vegi amb tranquil·litat.
D'aquestes qüestions que estem abordant avui, hi ha molta literatura, molts llibres, moltes recomanacions, modes també,
sí.
Però al final veig que el que estàs dient és que el que prima és el sentit comú.
El sentit comú i la seguretat, val? Perquè per molt que nosaltres veiem claríssim que podem oferir un trosset de poma a un nadó, aquest trosset de poma no serà segur. Per tant, la seguretat per nosaltres és primordial. Aleshores, veure que la textura i que la forma i que com li estic oferint aquest aliment sigui completament segur i sigui saludable. Aquesta seria la responsabilitat de l'adult, no? Què ofereixo i com ofereixo? I la responsabilitat del nadó seria quina quantitat em menjo.
Una cosa interessant també que has dit i que voldria estirar una mica és la qüestió de que si una cosa no agrada i el nadó la rebutja, no ens posem ferrucs, no insistim. Quan abans et deien tot el contrari, no? O sigui, ara toca introduir el peix, vinga amb el peix i vinga amb el peix. I hi havia canalla que feien uns xous i tu, com a mare, havies d'estar allà insistint. Sí. Això ha quedat enrere? Ja tindrem oportunitat de reintroduir aquest peix, per exemple?
Clar, aquí hi ha com molts factors que juguen, no? Una cosa és una cara de fàstic o una cara que nosaltres interpretem com a fàstic, però que a vegades és de sorpresa, de desconeixement. Pensem que ells no han provat res més que el gust neutre de la llet. Aleshores, la textura pot sorprendre, el gust pot sorprendre, però una cara de fàstic no vol dir que no agradi. Val? Aleshores, sí que es recomana anar exposant aquest nadó diverses vegades i fins i tot en diferents formats, però que sempre recomanem, és en cas d'oferir triturats, tastar-ho nosaltres abans. No, perquè en alguns triturats, com els de les fruites, que a vegades fermenten una miqueta segons l'època de l'any, o depenent de quines temperatures, depenent de l'època de l'any, tampoc serien les més adequades, aleshores sempre com a pares tastar el que estem oferint i valorar si és que o no agrada, per algun motiu en concret, ja sigui de gust, de temperatura o d'olor, o si realment és que el nadó té les seves preferències, que tots els nadons tenen les seves preferències d'allò que agrada més i allò que no agrada tant.
Però són una mica una carta en blanc, no? Si ho treballes, pots fer feina.
Fins als 12 mesos podem fer molta, molta, molta feina. I, de fet, encoratgem molt a les famílies de que fins als 12 mesos hem de ser constants i hem d'intentar ampliar ventall, perquè després hi ha una edat en què s'estanca i hi ha una regressió. De cop comença l'època del no, l'edat del no a tot, i tot el que haguem aconseguit se'n reduirà, el ventall se'ns anirà reduint. Llavors, com a pares, hem d'insistir molt dels 6 als 12 a ampliar ventall, a diversificar i a intentar introduir tant d'aliment, tanta varietat d'aliment saludable com sigui possible, amb gustos molt neutres. I allà també coneixerem les preferències del nadó. Hi ha nadons que els encanta la coliflor i n'hi ha d'altres que no la suporten. Però, en canvi, si nosaltres hem oferit molt ventall de verdures, que no li agradi una verdura no serà un problema.
Com sempre, agafem el cabàs i sortim a comprar. Anem al mercat. Què hi trobem aquest febrer?
Doncs aquest febrer ens volem centrar en les maduixes, no? Perquè comença la temporada de maduixes. És més llarga de la que alguns tenen en ment, no? Perquè realment la temporada de maduixes abarca des de gener fins a juny. L'època ideal, però, és més de febrer a maig. No? És quan la maduixa té més bon gust, més bon aspecte i fins i tot és més econòmica. I també he volgut posar les maduixes al centre del mercat perquè sempre s'havia sentit a dir, com comentàvem abans, que hi havia algunes fruites que semblaven com més al·lergèniques, no? I que a vegades s'havia d'anar més en compte a l'hora d'introduir-ho amb els nadons, amb l'alimentació complementària. Actualment no hi ha cap evidència científica que ens digui que ens hem d'esperar una edat determinada, sinó que a partir dels 6 mesos podem oferir tranquil·lament maduixes i anem valorant una miqueta com va, com també ens passa amb l'ou, no? Que abans també s'introduïa primer la clara, després el rovell, actualment podem introduir-ho de manera conjunta i no hi ha cap mena de contraindicació.
Ben netes, no?, aquestes maduixes.
Ben netes, ben rentades. En cas de fer baby led weaning, el que podem fer és valorar si són prou duetes com per oferir-les senceres, i en cas de fer triturats, les podríem triturar tal qual que ens quedés un color vermell ben potent.
I ens portes una recepta també, Esther?
Us porto una recepta també adaptada a alimentació complementària. Val? En el cas d'haver introduït la civada, el plàtan, i en aquest cas introduiríem les maduixes. No? Perquè la meva proposta és una recepta d'una mena de pancakes que es poden fer amb aquests ingredients tan senzills i fins i tot hi podríem afegir, en algun del cas, ou, per exemple, no? Això també seria una manera d'introduir l'ou.
Per tant, si en fem, en podem menjar tota la família?
Tota la família, sí, sí, i fins i tot a vegades és una recepta que funciona bé perquè en pots fer de més i després congelar-les. I d'aquesta manera ja les tens a punt per qualsevol dia que les tornis a necessitar. És una recepta tan senzilla com agafar 2 tassetes de farina de civada o de flocs de civada, també pot ser. 2 tassetes de beguda de civada, que estaríem parlant del mateix ingredient, un plàtan madur i triturem. Triturem fins que quedi ben finet. Aleshores, amb un raget d'oli d'oliva, amb una paella antiadherent, i anem posant petites cullerades. Una vegada veiem que faci com bombolletes i es comença a desenganxar, li podem donar la volta i anem reservant. A l'hora que anem reservant, ho anem tapant amb un drapet perquè així manté l'escalfor. I després ho podem decorar amb unes maduixes que poden ser senceres o triturades com si fos una mica de salseta per sobre.
I és apte pel nadó.
I és apte pel nadó, exacte. Anem introduint sempre els aliments d'un a un, no? Però d'aquesta manera podríem adaptar-ho amb textura, no? Perquè té aquesta textura que es desfà a la boca i seria apte per un baby led weaning, per exemple.
Ara que parlàvem de la introducció d'aliments, al cap de quants dies d'haver introduït un aliment ens queda clar que tolera bé, que no hi ha cap problema, cap al·lèrgia?
Val, aquesta és una qüestió que té una mica de controvèrsia. A nosaltres ens agrada molt, sobretot amb els inicis, anar poquet a poquet. Val? És a dir, introduiríem un aliment nou i el mantindríem 3 dies per comprovar que senta bé, que el nadó l'accepta i fins i tot per respectar aquest temps de coneixença, no? Per donar aquesta seguretat i aquesta tranquil·litat. Val? Aleshores, sí que és important, més que no pas els dies que passen, sinó en el moment del dia que jo ofereixo aquest aliment nou. El moment indicat seria en horari de matí o de migdia. perquè si produís algun tipus d'al·lèrgia o d'intolerància o alguna coseta que no anés bé, tindríem temps de veure-ho durant la tarda. En canvi, si ofereixo aquest aliment nou al vespre, no seria indicat en cap cas, perquè si alguna cosa no anés bé i passés alguna durant la nit, jo no ho podria veure.
I acabem amb el consell del mes que ens proposes. Mm-hmm.
Com a consell del mes, si algú en està en aquesta etapa tan meravellosa del voltant dels 6 mesos on comencem l'alimentació complementària, que sapigueu que des del CAP oferim sessions obertes on poden assistir tant els pares o els cuidadors o fins i tot els avis. Val? Aquestes sessions són obertes a tothom, sense inscripció prèvia, a l'aula sanitària número 1 del CAP Vilafranca Nord. Val? Aleshores, senzillament, és mirar el calendari. La següent que tenim és el dia 17 de febrer a les 10 del matí. Acostumen a ser sempre en dilluns en horari de matí. Val? I aquestes sessions d'alimentació complementària, el que tractem és una miqueta el que hem fet 2 pinzelladetes avui, doncs amb molta més calma i més profunditat. I també aprofitem per resoldre aquells dubtes en el cas de ja estar introduint aliments, no? Doncs si tenim algun dubte, alguna inquietud, també la podem compartir i així entre tots els pares doncs acabem de donar més tranquil·litat o algunes eines i alguns consells.
Que acostumen a ser mensuals.
Sí, una vegada al mes acostumem a fer aquestes sessions.
Uh-huh. I són obertes, i com deies, avis, perquè hi ha canalla que passa moltes hores amb els avis.
Sí, exactament.
També poden acostar-se.
També poden acostar-se, sí, sí. Les sessions són obertes a tothom, i si algú té interès, malgrat no tenir canalla petita, també està convidadíssim a venir. Val? Alhora que oferim aquestes sessions, també n'oferim d'altres pensades més per una alimentació infantil a partir de l'any, no? Quan comencem a incorporar aquests nadons a l'alimentació familiar. I ensenyem a planificar calendaris mensuals o setmanals de planificació de dinars i de sopars, i també hi ha altres sessions on treballem esmorzars i berenars saludables. Aquestes sessions acostumen a ser en horari de tarda i les fem o bé al CAP Vilafranca Nord o a l'Escorxador.
Doncs moltes gràcies, Esther Milà. Ha estat divertit i interessant retrobar-se amb l'alimentació complementària i haurà estat molt útil a tots aquells que ara s'hi troben, que, com deies, és un període divertit i fascinant, que t'ho passes molt bé al final.
Moltes gràcies. Sí, tenir la càmera a prop, perquè aquests moments valen or després.
I tant, i tant. Que vagi bé.
Igualment.